De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El maig del 2012, a Mataró, amb 5 dies de diferència, són assassinades dues dones de 80 anys a dins de les seues cases. Els panys de les portes no estan forçats. Sembla que les víctimes han deixat entrar l'assassí. El cas de la Reme retorna a la ment de tothom. Un got d'aigua i dos gats formaran part de la investigació. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
Primer pla del focus d'un projector. Un carro de diapositives, imatges antigues d'una parella d'ancians i d'una dona més jove mirant a càmera. Llana vermella d'una peça a mig teixit. Una perruqueria, el rostre d'un gat. Crims. De Carles Porta.
Bon dia, Mataró. Són les 8. Avui tindrem un dia car.
Un transistor sobre una lleixa. Unes mans treballen massa de farina sobre un taulell. Un gat mira càmera. La mà d'una anciana sosté un got que s'omple d'aigua sota l'aixeta. Una llauna ondulada amb quatre tires de massa entra en un gran forn. El pa s'infla dins del forn. Les serres d'una talladora de pa es mouen. La rodeta de la temperatura del forn roda. Sobre un full de paper carbó, iaia Anita, per tu. Mataró, 17 de maig de 2012. Vista de la ciutat amb el mar al fons i el sol que s'enfila des de l'horitzó ataronjat sobre el mar en un dia tapat. Sobre una taula, un tapet i un cendrer de vidre.
El dematí puja, me'n vaig anar a treballar.
Algú que passa i apaga un cigarret.
Com feia sempre abans d'anar a treballar, li picaven a l'habitació, mama, me'n vaig. Sempre aixecava el cap i deia, vale, i vinga, fins després.
Carme Rossell, filla de la Teresa.
Llavors sempre, cap a mig de matí, tres quarts d'onze, la trucava.
Al terra d'un pis.
Justament aquell dia no contesta. Bueno, deu haver anat a passejar. Torno a trucar cap d'un rato, bastantes vegades seguides, fins que ja eren quasi bé les 12:30, tres quarts d'una, que me va estranyar molt perquè no la localitzava. El mòbil res, no me l'agafava. Vaig trucar a la meva tia, que és amb la que sempre anaven a caminar pel parc. La meva tia, doncs, tampoc em va donar senyals de vida. Vaig trucar inclús una veïna, que sempre es veien. No estarà pas la mama aquí amb vostè. No, no, no l'he vista. Jo, que raro, que raro, que raro, ja em vaig començar, doncs, a preocupar una mica. Cosa que cap allà, tres quarts d'un o així, li vaig dir a les meves companyes, i que, escolta, la meva mare no m'agafa el telèfon. Estic intranquil·la, dic, perquè això no és normal. No la trobo al lloc, dic, per tant, dic, me'n vaig a casa, aviam què passa.
Vista d'un nus de carreteres a la part alta de la ciutat.
La Carme treballa com a auxiliar administrativa en un CAP de Mataró, a 5 minuts del pis on viu amb la seva mare, la Teresa, una dona de 86 anys que està una mica delicada de salut.
El moment de sortir del CAP, entrar dintre el cotxe per desplaçar-me fins a casa, el rato aquell a mi se'm va fer etern.
Una aixeta que degota, la catenària de la via del tren, cotxes circulant.
I no van ser més de potser 5-6 minuts.
Un got ple d'aigua.
El semàfor no se'm posava mai per passar. Arribar al graig, entrar dintre el graig.
Un ascensor s'obre.
Del graig ja pujar cap a casa. I ja trobar-me, no poder entrar. Això ja va ser, ja... Era com una pel·lícula de por.
Les claus són el pany per dins.
Ja no sé ni què em passava pel cap, ni què tenia, ni què em feia. Ni què em feia.
Un gat gris mira càmera i fuig.
El no poder obrir la porta, vaig trucar a una amiga meva que viu precisament a baix i li vaig dir truca'm al serraller, dic que no puc entrar a casa i alguna cosa ha tingut que passar, perquè això no és normal. Es va presentar al serraller, que hi havia la clau ficada per dintre. No estava tancada, no estava donada en dos voltes, però la clau estava posada. Aleshores, clar, jo no podia.
El gat arraulit a terra mirant l'aire.
Va obrir la porta. Vam entrar a casa. Jo, la veritat, ja amb por, li entalia amb ell, entra tu primer, entra tu primer.
Declaració serraller.
Yo abrí la puerta y ella me dijo que ella no quería entrar, que por favor que pasara yo. Entonces entré, di un par de voces para ver si alguien me contestaba y al ver que no me contestaba nadie me metí dentro de la casa a ver si veía algo y vi a la señora en el suelo.
El gat camina passadís enllà.
En principi jo havia pensat que havia caigut, que s'havia donat un mal cop i que, mira, havia caigut. Però quan ja m'hi vaig acostar, perquè mama, li vaig posar per mirar si tenia pulsacions, ja la vaig trobar freda. Evidentment, no hi havia pulsacions, no hi havia res, però jo aquell moment vaig veure sang, però no... Què et tens d'imaginar?
Foto d'una dona riallera.
Que ha vingut algú a casa i te l'ha matada, això no t'ho imagines.
D'uns 70 anys, cabells curts, arracades de perles i ulleres de pasta. Imatges d'arxiu de Mossos d'Esquadra del portal de l'edifici i de la porta oberta del pis de la dona.
Quan arribo, la porta del domicili estava oberta, evidentment.
Sergent Rodríguez.
Les claus estaven posades per dintre.
Divisió d'Investigació Criminal 2011, actualment.
La primera imatge que tinc és que no hi ha força en els accessos. Ja m'havien comentat els companys de Seguretat Ciutadana, però és una qüestió que es confirma, no hi ha força als accessos. Clau posada per dintre.
Una foto del pany. Caporal Mora.
No trobem evidències de que hagi pogut algú entrar a la força.
Divisió d'Investigació Criminal.
O d'una altra manera que no sigui o bé amb les claus o bé amb l'autorització, amb la connivència de la persona que estava dintre, que en aquest cas era la Teresa.
2005, actualment.
Passava moltes estones sola al seu domicili perquè la filla treballava. Com és normal o habitual en gent d'aquestes edats, era desconfiada, no obria la porta.
En una foto, la Teresa amb bata mira càmera dreta a la cuina.
La Teresa era una dona de 86 anys. La Teresa tenia complicacions pròpies de l'edat.
El gat camina per sobre d'un bufet.
No era molt alta i, sincerament,
passa per darrere d'un retrat de la Teresa.
Allò em semblava totalment desorbitat. Aquella agressivitat, aquelles lesions que presentava, no enteníem, no?, aquell acarnissament sobre aquesta persona.
Petjada sobre gotes de sang al terra de la cuina.
Estava en una posició que després, amb el temps rumiant, a mi també m'estranyava molt, perquè estava com en posició fatal, però com molt ben posada. Duia unes espardenyes de taló, i lo normal és que si tens corredisses, tens alguna espardenya, se te'n vagi per un cantó. No, les espardenyes posades, ben posada. Inclús les ulleres, no les duia, però estaven plegades al seu costat.
Fotos d'una espardenya i del rentaplats.
També hi havia un rentaplats.
Caporal Castillo.
Que a baixa alçada presentava esquitxades de sang.
Divisió de Policia Científica.
Per tant, creiem que l'atac que va rebre aquesta senyora sobretot va ser quan estava al terra, molt a prop d'aquests mobles i d'aquestes rentavaixelles.
2007, actualment. Imatges d'arxiu de l'eixida.
De l'observació de l'escena de les restes de sang, de com es troben aquestes restes de sang, plantegem la possibilitat de que l'autora o autora ha donat un cop molt fort al cap a la víctima, la víctima ha caigut al terra i quan està al terra és quan rep aquestes lesions amb arma blanca, aquestes punyalades, que finalment són les que li acaben provocant la mort.
Imatges d'arxiu del bany.
Això sobta, sobretot tenint en compte que la resistència de la víctima és mínima per la qüestió de la poca corpulència que té.
Manel Sales, forense.
La Teresa medeix 50 quilos de pes.
La dona sopant a la cuina.
Són 86 anys i sobta molt la gran quantitat de lesions que té per la poca resistència que pot oferir la víctima respecte a l'agressor.
Vista zenital d'una avinguda.
La primera hipòtesi és que s'ha de tractar d'algú que la víctima coneix perquè el pany no ha estat forçat, però encara és aviat per descartar cap línia d'investigació. Mentre els Mossos segueixen buscant indicis a la casa, la notícia arriba a la premsa.
La informació de la primera mort ens arriba a la redacció de l'Agència Catalana de Notícies pels vols al migdia, primera de la tarda.
Jordi Pujolà, periodista.
Hi ha molt poca informació en aquell primer moment. No es diu obertament que sigui un crim i fins i tot els Mossos deixen oberta la possibilitat que es tracti d'un accident. No hi ha una presència policial molt destacada, no hi ha un gran dispositiu acordonant la zona, però sí que hi ha molts agents de la policia científica.
Dos agents amb granota blanca baixen d'un vehicle, entren a l'edifici i pugen per l'ascensor.
Quan arriba el meu fill i es troba el panorama que es troba amb la iaia d'aquell modo, de la ràbia d'allò, va donar un cop de puny en una porta que és de vidre, va trencar el vidre, evidentment, amb la conseqüència de que es va obrir una part del braç.
Foto d'arxiu del vidre foradat d'una porta del pis.
El van tindre d'agafar cap urgències, a curar-li el braç, tot ple de sang. Jo en allà, que no sabia ni on era ni què feia, ple de gent, i jo per allà mig tirada, es pot dir, perquè ningú em feia cas. El carnet d'aquesta senyora, bueno, tingui el carnet, però jo estava allà que a mi... Jo no... Estava com impotent, com si estigués en un núvol, no sabia què passava.
L'habitació de la Teresa ha estat remoguda, però sembla que els assaltants sabien on mirar. Falten joies i diners.
No era un robatori d'aquells de... Tirem tot pel terra i ens emportem el que veiem. Va ser molt selectiu, van anar a llocs on normalment la gent guarda les coses de valor. Els dormitoris, els calaixets, els joiers...
Hauran de fer un inventari de les joies robades. La memòria de la Carme, la filla, serà important.
No és habitual trobar-se que una persona que cometi un robatori amb força acabi apunyalant infinitat de vegades a una dona de 86 anys que, d'alguna manera, no li suposava cap tipus d'impediment per cometre aquell robatori.
Hem remenat una mica més.
No segueix un ordre com solem trobar en els robatoris a dintre dels domicilis. Hi han coses que s'han escorcollat o que s'han registrat i hi han coses que no, i això també ens crida l'atenció.
La hipòtesi principal és que pot ser algú que necessiti diners o algú que ha simulat un robatori per desviar l'atenció de la investigació. De totes maneres, coincidint amb que aquest algú que necessités diners havia de ser algú, o enteníem que havia de ser algú, de l'entorn proper de la víctima.
Fotos de les proves pericials, vista des de dintre de la porta d'entrada del pis. El gat està amagat sota el sofà. Primer pla d'una aixeta que s'obre. La mà d'una anciana hi sosté un got a sota, que s'omple. Les ganivetes d'una talladora de pa en marxa. El gat, que entra en una estança i mira en l'aire cap a unes ombres que es mouen. El got mig ple sobre el marbre de la cuina. Al carrer dos sanitaris treuen el cos en una llitera.
L'autòpsia permetrà als experts imaginar com s'hauria produït l'agressió. Analitzen les ferides i en treuen conclusions.
A la sala del forense, la bossa del cadàver.
Les primeres lesions en el tòrax creiem que són intimidatòries perquè estan produïdes per arma blanca, però no penetren, es queden a la part més superficial, el que seria la pell.
Una mà obre la cremallera de la bossa.
És la forma d'amenaça o que et doni alguna cosa, aconseguir el que vols.
En un dibuix, les ferides.
La ferida més sagnant de totes, que és la causa de mort, la pèrdua de sang massiva, va des de sota la barbeta a la cara posterior del cap. No és una ferida neta d'un arma que tallava, és una ferida d'un arma que és una arma blanca, però que no és gaire tallant.
No va mesurar bé, que amb molt menys podria haver acabat en la vida d'aquesta persona sense infringir-li aquest patiment. I la forma dels talls, les lesions, també et diuen que no hi havia una professionalitat en el sentit de l'utilització de la violència.
Imatges d'arxiu de taques de sang al terra del menjador.
Jo en aquell moment me'n vaig donar-me en compte que tenia un cendrer molt gros de cristall de morà i dic, ostres, no hi és el Sandré, que raro.
A la taula, el tapet sense el Sandré.
Llavors va ser com vaig anar una altra vegada a la cuina, me la vaig mirar bé i li vaig veure.
Es posa la mà al cap.
El cervell, pràcticament. Tenia tot això enfonsat, tot rebentat.
Al costat del cadàver, a terra, van trobar una taca rectangular amb sang que podria ser d'algun objecte tipus cendrer, ja que la mida era d'una mida d'un cendrer típic d'una casa, d'un pis.
El gat treu el cap per una porta.
Els Mossos es fixen en un inquilí del pis que creuen que els pot ajudar.
Jo tenia un gatet, es deia Xitxa. No per res, perquè li agradaven les salxitxes. Cada vegada que obria la nevera, una salxitxa, té, una salxitxa, i clar, no li posaré salxitxa al gat, i l'únic que m'escoltava quan deia salxitxa venia corrents, doncs li vaig posar Xitxa.
Fotos del gat.
Jo em vaig trobar el gat mort de por, tremolant. Jo a la meva habitació tinc una butaca molt gran, a darrere, amagat de la meva butaca. I no me'l van deixar emportar.
El gat amagat sota el sofà.
Aquest gat pot ser d'interès, segons avanci la investigació, perquè un gat normalment deixa pèls, restes que poden ser comparades i contrastades biològicament com amb una persona.
Imatges d'arxiu del balcó.
A casa de la Teresa no han trobat l'arma del crim. Són les 6 de la tarda. Els camions de la brossa encara no han fet la recollida i els Mossos decideixen inspeccionar els contenidors del barri a veure què troben.
Agents amb granotes blanques.
Ens posem trajos i el que fem és entrar dintre dels contenidors per tal de buscar un objecte contundent i, sobretot, una possible arma blanca amb la que s'havia matat a la Teresa. Aquesta recerca dura unes hores i no trobem res que ens faci pensar que tingui relació amb l'homicidi de la Teresa.
Dos agents amb granota blanca entren a l'edifici.
La inspecció dels contenidors no ha servit per gran cosa. Ara se centren en els veïns i van porta per veure si algú ha sentit o vist alguna persona que els hagi cridat l'atenció.
Mosso Martínez, Divisió d'Investigació Criminal.
Quan estem fent el porta freda, parlant amb els veïns de la finca i de més, algú ens refereix que hi havia estat el revisor del gas per la finca.
2003, actualment.
Per tant, una línia d'investigació que se'ns obria.
Algú puja a l'ascensor amb una caixa d'eines.
El dia dels fets, tenim coneixement que, posteriorment a la localització del cadàver, s'havia detingut en una zona propera de Mataró a un delinqüent habitual per un robatori violent. Constatem qui és i, preventivament, sota la seva voluntat i la seva autorització, li retirem la seva roba, per lo que després pugui venir.
I el tema del gas, intentar identificar qui era la persona que havia anat, si realment és del gas o no és del gas, perquè a vegades hem trobat que hi ha la típica estafa del gas, que col·loquen el rètol per anar i s'aprofiten de gent gran. No va ser el cas, vull dir, va ser una línia que es va acabar descartant, però sí que és cert que són unes hores que porta això.
La persona deixa la caixa d'eines a terra, vista frontal d'una porta d'un pis des del replà. Fosa a negre, imatges d'arxiu del rebedor i el menjador de casa la Teresa.
La persona que entra a casa de la Teresa s'emporta un sobre que hi havia en un armari de l'habitació de la Teresa amb diners, 6.000 euros aproximadament, i joies que també tenia la seva habitació en algun joier o en algun calaix.
Vista aèria de Mataró, de dia.
I llavors comencem a buscar els establiments de compra-venda, de Compro Oro, tant com de segona mà, de la zona de Mataró i dels voltants, que ens enviïn els llistats de tots els objectes que s'han venut des del dia de la mort en endavant.
Fotos d'arxiu en blanc i negre de joies.
Aquests llistats són molt grans, hi ha moltíssimes compravendes i no trobem res. No trobem cap persona que tingui antecedents o que tingui relació amb l'entorn en un inici.
En un inici vol dir que continuaran mirant les compres i vendes de joies, però de moment aquesta via no aporta res. Els Mossos tenen pressa. L'assassinat d'una dona gran a casa seva i d'aquella manera provoca preocupació. Ho han d'investigar tot i no equivocar-se.
El fet de que no hi haguessin panys forçats podia ser algú molt proper a la víctima, molt proper al seu entorn i, per tant, inclús algú de la seva família.
En una foto, la Teresa amb la Carme i un jove.
Pot sospitar absolutament de tothom, del seu entorn, òbviament, perquè veus que hi ha una relació prèvia, però a partir d'aquí has de començar com un atac a d'oli, a investigar la Carme i a escoltar el seu fill, també.
El net, durant el dematí, sí que ens diu que va estar sol a casa seva. No vivia en el domicili de la Carme i de la Teresa. Si la línia d'investigació és que algú proper ha pogut participar d'aquell fet i el net no el tenim ubicat ni hi ha cap testimoni ni cap persona que ens l'ubiqui en un altre lloc, doncs continua estant una miqueta en la situació de persona d'interès, per dir-ho d'alguna manera.
Entre les taques de sang de terra, una petjada.
Al meu fill també se li van endur les bambes, perquè, clar, tenia sang a la sola de les sabates, el meu fill, però, esclar, de què tenia sang? Del cot de puny que va donar, que es va obrir el braç.
Declaració del net de la Teresa.
En un moment de ràbia vaig donar un cop de puny al vidre i el vaig trencar. Ja està.
El meu fill surt ensangrentat. La mà embolicada, esclar, ha sigut ell, mira, pam. Van haver-hi rumors bàrbares, vull dir, es deien barbaritats. Barbaritats. I al meu fill això sí que li va fer molt de mal. El meu fill li va fer... Home, a mi també, eh? A mi també. Vull dir que la gent enrona de vegades perquè tenen boca, però de vegades estan més macos callats.
En la penombra d'un despatx, una cadira rere una taula buida.
Amb nosaltres van posar una mica el focus perquè tenia de ser algú proper. Perquè la porta no estava forçada, la mama va obrir, eh? No, fins aquí no em vaig sentir molesta amb ells, perquè entenia que era la seva feina. Tenien d'averiguar-ho tot.
Un pa rodó surt tallat d'una talladora de pa.
El 17 de maig va començar doncs, com un de tants dies normals i corrents.
Sobre el bufet, el gat es gira atent.
Mama, me'n vaig. Vale, diu, vinga, fins després.
El gat camina sigilós pel passadís. Una anciana omple un got d'aigua i el deixa al marbre. Fosa a negre.
Ja està. Allà em van tallar una part de la meva vida, de la meva ànima, del meu cor.
La Carme s'aguanta el plor.
De tot.
Amb els ulls enrojolats, la dona s'empassa les llàgrimes. Primer pla d'un retrat de la Teresa Riallera, d'uns 70 anys.
La meva mare era una persona molt discreta. Era una persona molt sociable, però una persona que, sobretot, no ho deia una paraula més alta que l'altra. Si no li preguntaves, no obria la boca. Anaves a un lloc i a vegades quedava amb alguns amics. Mama, baixa, va, fem un pa amb tomàquet. No volia venir mai per no molestar.
La Teresa en una terrassa al vespre.
Però bueno, jo insistia i va, vale, al final venia. Però pensa que no molestava per res. Posava allà i hasta els meus amics li deien Teresa, home, obri la boca, en Roni. No, la joventut, feu vosaltres. Li agradava molt fer ganxet. Feia colxes de ganxet, feia tapetes.
El gat jeu a terra sota el sofà.
Punt de creu l'encantava.
Sobre una tauleta...
Els de matins la meva tia la venia a buscar.
Capdells de llana.
Se n'anaven totes dues de bracet a donar una volta pel parc i se sentaven a prendre el sol.
Les dues dones dretes al carrer.
Feia una vida molt normal.
La cadira del despatx en penombra.
De la mama em van fer moltes preguntes. Quina hora em vaig llevar? Quina hora vaig entrar al CAP? Quan vaig sortir? A qui vaig trucar? Inclús se'm va passar jo de dir-los que aquell dia tenia visita amb el meu metge de capçalera. Me'n vaig recordar de dir-los i ells m'ho van dir a mi. O sigui que van fer la seva feina, van fer les seves gestions amb moltes coses.
No trobem elements que desquadrin de tot allò que ens ha explicat tant la Carme com el seu fill. Tot comença a quadrar.
Un fil de llana vermella.
Jo estava doncs, en dejun sense haver dinat, amb uns nervis que no sabia què tenia.
Un rellotge corre.
I li vaig dir que si podia parar una estona i si podia fumar-me una cigarreta. Evidentment em van dir que sí. Em van acompanyar fins a baix. Allà, evidentment, hi havia part de la meva família, amics, que tots se n'havien assabentat. Però, Carme, què ha passat? No ho sé, no ho sé. I amb aquesta ja hi va haver-hi una cosa que em va sobtar moltíssim.
Rere una porta translúcida, una silueta.
A dintre de la gent coneguda, que jo creia normal que estiguessin en allà, veig una persona que s'aixeca i em ve directe cap a mi i jo em vaig quedar mirant i m'abraça. Ai, Carmen, cuánto lo siento. Jo vaig fer així i li vaig dir, tu què haces aquí? Oh, he pasado por tu casa. Y me han dicho que habían matado a tu madre.
Vista d'una paret enrajolada a través de la talladora de pa. Un tros de massa de pa cau sobre un taulell i unes mans l'amassen.
Bon dia, Mataró. Són les 8.
La persona talla la massa pel mig i un gat persa s'ho mira i s'espanta. La mà d'una anciana omple d'aigua un got sota una aixeta. La talladora es posa en marxa. Quatre barres de pa entren al forn sobre una llauna ondulada. El pa es bufa dins del forn. La rodeta de la temperatura s'abaixa. Mataró, 5 dies després del crim, vista d'una porta des del replà. Unes ulleres i un got d'aigua reposen sobre un marbre.
112, digui. El telèfon de la policia, sisplau, de Mataró.
Que és per una emergència? Què és el que li passa?
A veure, jo volia avisar que al carrer Viada, al damunt de les Leques,
sí,
viu una senyora que es diu Concepció i li ha passat alguna cosa a aquesta senyora greu, eh?
Per què? Què creu que pot ser?
Perquè jo he vist sortir algú i he vist alguna cosa. Jo ja no vull dir res més, però que vagi la policia.
Espera, senyora, sisplau, si realment vol ajudar la senyora...
No, no, jo només vull avisar que a aquesta senyora li ha passat alguna cosa greu.
Un vehicle policial circula a tota velocitat.
Però què és el que ha vist vostè?
Ja està, escolti'm, jo no vull posar-me...
Senyora, necessitem... Si l'hem d'ajudar a aquesta senyora, si tothom sabe què és el que ha passat.
Doncs enviï vostè la policia.
Senyora, no prengui, sisplau. Necessitem que se sabe què és el que ha vist vostè per poder enviar la policia.
Ja li dic que una cosa greu, molt greu,
vale,
ha passat.
Què és el que ha pogut...
Una ambulància circula amb els llums d'emergència. La porta del pis es tanca.
El 112 activa les patrulles de policia local de Mataró. Comproven l'accés al domicili, piquen durant una estona, ningú els obre la porta, parlen amb els veïns. I els veïns els diuen que pel dematí és molt habitual que la Concepció no hi sigui al domicili perquè surt, perquè entra...
Vista de l'ascensor des de baix.
Va comprar, va esmorzar fora, i per això no estarien al domicili, que ells continuarien picant i que d'alguna manera ja mirarien què ha passat.
L'ascensor baixa.
Se quedó la luz encendida del comedor y la cocina, y el vecino de al lado, que es carpintero.
Antonia Pérez.
Ahí se temprano por la mañana trabaja.
Neboda de la Concepció.
Dijo, qué raro que la Conchita siga con la luz encendida, la del comedor. El hombre se fue a trabajar y cuando vino, solo dice a su mujer, Toñi, la Conchita ha dejado la luz encendida. ¿Y qué? Dice, pues estará encendida. No, es que esta mañana estaba encendida, la del comedor en la cocina. Qué raro. Estuvo llamando por teléfono. Y no cogía nadie el teléfono.
Vista de una puerta desde el replà.
Le llamaba al timbre. Y nadie abría.
Les hores van passant. Algun dels veïns continua picant a veure si obre Concepció o no obre. I en no obrir, el que fan els veïns és anar a buscar una amiga íntima de Concepció que disposava d'un joc de claus i aquesta amiga s'adreça fins al domicili de la Concepció.
La María, ¿qué hizo la pobre? Con la misma zapatilla ni se cambió, se bajó para abajo. Que ella tenía llave. Que la única que tenía llave era la María y nosotros. El vecino venía detrás, la mujer abrió. Oh, pues si no está la chala clau.
A terra dins del pis, un gat persa.
Entró, la llamaba, Conchita, Conchita. Ella tiene un pasillo y enfrente a mano derecha está la cocina.
El gat travessa el passadís i s'atura espantat al llindar d'una porta. A poc va reculant cap al passadís.
i viu ja la cabeza de la Conchita toda sangra.
En una foto, una dona amb bastó al carrer.
Entonces la María empezó a chillar, diciendo, está muerta. Está muerta, está muerta. Y entonces el vecino con otro de arriba sacaron a la María y entraron ellos dos. Cuando ya vieron a la Conchita, como llamaron a los mozos corriendo.
Vista aèria de l'autopista.
Companys de Seguretat Ciutadana de Mataró ens informen que han localitzat el cos d'una dona gran amb ferides per arma blanca, amb la qual tindríem un altre homicidi d'una senyora gran a l'interior d'un domicili a la localitat de Mataró.
Un vehicle policial circula per una carretera.
En el moment que ens ho comuniquen, anàvem en el cotxe, camí de Mataró, i pensant...
La talladora llesca una barra.
Merda, merda, merda. Perdó per l'expressió, però va ser així. De pensar, hòstia, la segona víctima, mateixes característiques, dona gran, i sincerament, i no està bé dir-ho, però jo vaig pensar, jo tinc familiars a Mataró, que són grans, i vaig pensar... Uf.
Vista des de dintre de la porta d'un pis, les ganivetes de la talladora van amunt i avall. El gat persa s'amaga sota les faldes d'una taula.
Jo en aquest moment penso que si realment quan arribi al lloc puc confirmar que això és així, tenim un problema i molt greu.
Una aixeta de gota. La mà d'una altra anciana omple d'aigua un got sota l'aixeta.
Es comencem a acollonir d'una manera policial, no de dir, ostres, què tenim davant?
Se succeeixen imatges de les ganivetes de la talladora, la mà de la dona amb el got d'aigua i el gat que treu el cap per la porta de la cuina.
I es posen les piles.
Imatges d'arxiu del pis de la Concepció.
Quan accedim a l'interior del domicili i veiem que hi ha un regirament també molt selectiu, i especialment quan accedim a la zona de la cuina, una altra vegada a la cuina, i veiem una senyora gran, en aquest cas la Concepció, de 81 anys, amb aquella gran quantitat de punyalades que tenia, amb aquella agressivitat, amb aquelles lesions fora de tot, de tota explicació i naturalitat. Vull dir, era horrible. Quan veig aquella escena del crim, sí que és cert que, quan ho recordo, se'm posa la pell de gallina. Perquè en aquell moment tinc molt clar que la mateixa persona que ha matat a la Teresa és molt probable que hagi matat a la Concepció.
Una foto de la Teresa asseguda en una terrassa al carrer i una de la Concepció a casa davant de l'arbre de Nadal.
Acabava de dinar i just després de dinar em truca a la policia.
Clàudia Torres Reina.
I m'informen que he d'anar a un aixecament. I em va sobtar moltíssim per la contundència amb què m'ho van dir. No hi havia cap mena de dubte, que ens havíem de desplaçar, i no hi havia cap mena de dubte perquè no hi havia cap mena de dubte que fos una mort sospitosa de criminalitat.
Jutgessa instructora.
I en aquell moment em van comunicar les similituds que presentava aquesta mort amb la que havia succeït 5 dies abans, és a dir, el dia 17 de maig.
Imatges del carrer ple de gent.
El carrer estava ple de policia i quan anava a entrar, recordo haver vist un mosso que ja coneixia, que el primer que em va dir és «Senyoria, prepárese para su primer kill bill». El cos de la víctima, una dona gran, corpulenta, i aquell cos estava literalment cosit a ganivetades.
Fotos de la sang per terra i pels mobles de la cuina.
Recordo també la metge forense fent l'aixecament, que anava completament tacada de sang, fins a les celles.
És una persona gran, no hi ha aquella necessitat. És algo desmesurat, fora de lloc, fora de qualsevol qüestió natural. No pot ser.
La Concepció és més jove, té 81 anys. És més corpulenta, tant en alçada com en pes. La veritat és que destaca moltíssim el gran nombre de ferides que té, facials, cranials i toràciques.
Per què tanta ganivetada?
Marques de petjades pel pis.
Per què tant voler fulminar-la?
La violència que s'ha emprat part matant aquesta persona és pròpia d'algú que o bé està molt desesperat o bé està abocant la ràbia d'una forma molt important.
Hi ha un element que també ens crida l'atenció del cadàver de la Concepció i és que té una catifa que li tapa el cap, li tapa la cara.
Una catifa rebregada i una sabatilla.
Aquest fet, sumat una miqueta a la gran quantitat de lesions en tema de la porta, amb el tema de la possibilitat d'aguda a l'entorn, és un fet que també es sol repetir en homicidis en els quals, d'alguna manera, hi ha una relació prèvia, una relació emocional. La conec, tinc certa relació emocional amb ella, i tot i que l'animalada que he arribat a fer, no puc suportar que estigui allà estirada i jo l'estigui mirant.
Vista del passadís arran de terra i d'una persona que entra a la cuina. Se li projecta la silueta a la paret del passadís, que fon a negre.
Comença a agafar força la hipòtesi que a Mataró hi ha un assassí en sèrie de dones grans. Els investigadors troben coincidències en les dues morts. L'assassí ha utilitzat molta violència clavant 26 ganivetades a la Teresa i 60 a la Conxita. A les dues els han robat joies. Els Mossos creuen que ha de ser algú que les víctimes coneixien perquè en els dos casos ha pogut entrar fins a la cuina sense forçar el pany. I es fixen en un altre detall. L'una vivia a 700 metres de l'altra.
Totes dues víctimes prenien mesures de seguretat en quant a l'accés al seu domicili. I els dos assassinats es produeixen a la cuina. La cuina no és un espai on hi accedeixi qualsevol persona que no tinguis confiança. Si tu a una persona, per molt que la coneguis, no hi tens confiança, la deixes o la fas esperar en el rebedor o en el menjador. Quan una persona accedeix simplement, normalment, fins a la cuina, és que hi ha una relació més íntima.
Vista per dins de la porta de casa la Teresa. El gat sota el sofà es posa alerta.
Descobrim un detall important. Al pis de la Teresa, a la cuina de la Teresa, havíem visualitzat un got d'aigua.
Les ganivetes, l'aixeta, l'anciana omplint el got, un got sobre el marbre.
L'encimera, el marbre de la cuina.
En una lleixa.
En aquest segon cas.
Una foto de la Concepció.
Observem que a la zona de la cuina també hi ha un got d'aigua.
El gat treu el cap sota les faldes de la taula.
Un got d'aigua mig ple. Ens fem una hipòtesi que, dintre d'aquesta coneixença, l'excusa, la possibilitat d'anar-hi a la cuina és: vull aigua, sisplau, Concepció, dona'm un got d'aigua. Segurament és el mateix que va passar amb la Teresa. Teresa, sisplau, dona'm un got d'aigua.
La mà d'una dona i la mà de l'altra omplint el got d'aigua de l'aixeta. S'intercalen imatges dels dos gats i de les ganivetes de la talladora de pa.
Ja no hi ha dubtes que qui ha matat a la Concepció també és qui va matar la Teresa. I només han passat 5 dies i els Mossos no tenen cap sospitós. A tothom li ve al cap el cas de la Matallalles de Barcelona.
En titulars, mata àvies. Se busca assassina en sèrie.
Els Mossos d'Esquadra busquen una dona sospitosa d'haver assassinat 3 àvies a Barcelona.
Desconfiïn, no pugin amb gent desconeguda a l'ascensor.
Quan es produeix la segona mort, evidentment, hi ha un canvi social molt clar.
Remedios és la presumpta autora d'almenys 3 assassinats de dones grans comesos a la ciutat de Barcelona en les últimes 3 setmanes.
La gent tenia en la memòria el cas de la Remedios Sánchez molt proper.
Es guanya la confiança de dones grans i després aconsegueix entrar en els seus domicilis sense haver de forçar el pany.
En titulars, los días del miedo.
Pensem que és un cas que pot ser perfectament paral·lel i està davant d'una persona amb el mateix perfil o amb la mateixa manera d'actuar i la mateixa manera de fer.
Es pensa si hi ha un imitador, si s'estan produint casos semblants a la ciutat i, a més, estem parlant d'una ciutat on això no era habitual. En l'última dècada, a Mataró hi ha hagut 5 crims, 5 assassinats. En una dècada. Això vol dir, és una mitjana molt fàcil, un assassinat cada 2 anys de mitjana. En aquest cas, ens estem trobant amb 2 assassinats en 5 dies.
Investiguen la mort d'una segona dona.
Una dona de 80 anys ha estat localitzada morta a Mataró. La dona ha estat trobada amb clars signes de violència dins del seu pis.
Fue una salvajada lo que hizo con la tieta. Y después estuvo rebuscando. Estuvo rebuscando todo para poder. La tieta tenía una caja fuerte en la habitación con su documento.
Fotos d'arxiu de la caixa forta.
Le estuvo dándole golpe para poder sacarle el número de que le diera el código de la caja fuerte. Porque sabía que ahí tenía ella guardado algo de valor.
Fotos d'una bossa amb diners i d'un estoig amb tot de joies.
La casa, el domicili, presentava un desordre molt endreçat. S'havia agafat un calaix d'una calaixera i s'havia dipositat al terra minuciosament. No hi havia un desordre com aquell que està buscant algú.
Imatges d'arxiu del pis de la Concepció.
La meva primera impressió, i que vaig compartir amb el secretari, va ser... Aquí han matat pel pur plaer de matar.
Hi ha objectes a terra davant dels mobles oberts.
L'agressor es va atacar les sabates amb la sang de la víctima. Llavors va deixar una sèrie de petjades per tot el pis. Era un dibuix que quan el veus, veus que aquella petjada pot ser d'algun esclop. Tipus esclop als que utilitza el Fran de la Jungla, no? Que és el que tothom coneixem. Clar, es va cridar l'atenció, primer, per la singularitat del fet, de dir, hòstia, qui ve a fer aquest homicidi, a part, d'una manera ja seguida, i a sobre, amb més clops.
Algú se'n va passadís enllà i deixa el terra ple de petjades de sang.
A part, les petjades no eren molt grans. Començaven a veure una persona no molt alta. Veiem un tamany que s'ajustaria a un número més típic de dona que d'home. Tot i que no es pot descartar, evidentment, que fos d'un home.
El gat persa s'arrauleix sobre un bufet.
Concepció també té un gat, com tenia la Teresa. El gat és important perquè el gat, d'alguna manera, deixa anar pèls que poden ser trasplantats o traspassats a la roba de qui ha entrat allà i ha estat remenant, no?, per la zona.
Imatges d'arxiu d'un dormitori individual.
A sota d'una taula que tenia com una espècie de mantel que arribava fins a baix. I amb una d'aquestes que aixequen i el gatet estava a sota la taula.
El gat persa treu el cap per sota les faldes de la taula.
Vino un nou chico de mosso i me preguntó: hem encontrat a una gata, a un gato.
La dona parla plorosa.
I jo, claro, a decirme eso, que habían encontrado gato. La tieta tenía un gata, la Lisi. Y yo, para mí, creí que la había matado también. Y yo dijo: ay, madre mía, la Lisi. Dice: ¿qué hacemos con ella? Digo: no, me la pueden traer, por favor, que me la quedo yo.
En una foto, la Concepció somriu a càmera amb la gata en braços.
Els Mossos repassen tots els indicis que tenen i es tornen a fixar en la trucada d'alerta que es va rebre al 112.
Trucada 112. Una cinta comença a rodar.
112, digui. A veure, jo volia avisar que al carrer Viada, al damunt de les Leques,
sí,
viu una senyora que es diu Concepció i li ha passat alguna cosa a aquesta senyora greu, eh?
La gata persa s'espanta.
No tenim clar, quan escoltem la gravació, que és l'autora, perquè no sabem si és autora o té relació directa o vincle directa amb qui és l'autor. El que sí que és evident i objectiu i claríssim és que la persona que parla per aquell telèfon coneix perfectament què ha passat en aquell domicili. I l'única manera de conèixer-ho és o ser l'autora dels fets o tenir una relació o implicació directa amb els fets.
Perquè des de l'exterior del domicili ningú podia veure absolutament res. Per tant, si estàs parlant, estàs comunicant que ha passat alguna cosa a dintre, és que tu has estat a dintre.
Algú deixa anar massa de pa sobre un taulell de treball amb les mans i la talla. Els dos gats s'espanten.
Hi ha un factor que és molt important i és que saps que això es tornarà a repetir.
Seqüències del forn de pa.
I tu has d'intentar resoldre aquestes dues morts per poder evitar una tercera que és imminent.
Algú amb esclops de color taronja camina per un terra enfarinat. Fosa negra. En Carles Portes treu els auriculars.
A Mataró ja s'ha escampat la notícia i, sobretot, la gent gran comença a tenir por. Els Mossos creuen que la persona que ha assassinat les dues dones està a punt de tornar a matar. És només qüestió d'hores. Ho podran evitar? En aquesta història encara queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció Carles Porta. Direcció executiva Laura Tremoleda. Realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Cristian Trapat i Mario Daza. Guió Carlos Peris. Direcció de fotografia Francesc Roig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. CCMA SA2.